Ens passem la vida buscant respostes. Som les persones que desitgem ser? Tenim el talent necessari? Vivim com volem viure? El nostre matrimoni és l'adequat? Ens equivoquem en les nostres decisions? I per sobre de tot, què succeeix quan la malaltia d'un fill s'instal·la de manera irremeiable en una família? Busquem respostes constantment i potser la vida és una continuació de preguntes sense respostes. És possible que només acceptant la incertesa necessària, la impossibilitat de trobar respostes adequades, arribem a trobar un camí per continuar sobrevivint cada dia per sobre de les inevitables turbulències vitals. No hi ha respostes. O no cal buscar-les, perquè els veredictes només es donen quan ja tot s'ha acabat, quan tot ha conclòs. I per sobre de tot, hem de viure. Aquesta dona que ha escrit aquest text, que és més llarg i ara l'he sintetitzat, és un artista. És una persona que hem vist en el teatre, al cinema, a la televisió, primer com a actriu, després com a directora, i a cada obra que li veus ara dirigint, t'adones que creix i creix i creix i creix i creix, i tu dius, però fins a on arribarà si gairebé ens fa tocar el cel amb la punta dels dits? I és això exactament el que hem sentit, i però de sentiment parlo, eh? Ara, quan hem anat a veure, i podeu anar fins al dia 12 d'agost, al Teatre Goya de Barcelona, l'obra La Resposta, de Brian Frail. Sílvia Mont, bon dia i benvinguda.
Bon dia, Sílvia. Encantada de ser aquí.
La Resposta és una obra magnífica.
És una obra magnífica. Jo n'estic enamorada. És una obra que et consola, perquè parla de les teves pors, parla de tot allò que et preguntes a diari i dona respostes molt sutils, encara que no contundents.
Molt bé, parla de les teves pors, però que resulta que les nostres pors són les pors que compartim i que tots dissimulem.
Exacte.
Com si tinguéssim una paret, no? O sigui, no ho diem.
Clar, perquè tenim aquelles màscares necessàries, no?, per fer veure que... Fer veure que estem bé, fer veure que podem estar bé amb les relacions, amb el pare, amb la mare, amb els amics, fins i tot amb el marit. Però internament et vas fent qüestions que de vegades no t'acabes de resoldre perquè possiblement no tenen cap resposta. Tenen aquesta espècie d'acceptar la fragilitat de viure.
Clar. Emma Vilarassau, espero que ho he de dir, David Selves, amb Àngels Gunyalons, Àlex Casanovas, Carme Fortuny, Ferran Renyer, Eduard Buc... Clar, jo no vull explicar als oients ben bé de què va l'obra, per tant, no els hi vull esgarrar. Però quan l'Emma Vilarassau, al final, ell li diu al seu marit en Selves què he de fer, i ell li diu, no, tindries la resposta. I llavors ja no series ningú, no tindries futur. Has de poder viure amb aquesta incertesa que és la que et fa de motor vital. T'hauria abraçat, Munt. Es tractava d'això. És
que,
això.
És que jo quan vaig llegir aquesta obra també vaig dir, mare meva, Frail, mare meva, què savi que ets. Que savi que ets. Per què? Perquè per això et dic que a mi em va consolar, a tu t'ha consolat, a molta gent que hem anat allà, que hem llegit l'obra, que l'hem vist. Hi ha alguna cosa que és molt sàvia dintre i que ens reconforta perquè ens fa no sentir tan sols dintre de totes les incerteses. I sabem que quan algú molt intel·ligent, molt subtil i que sap molt de la vida et diu... La incertesa és necessària.
Clar, és que fins ara estàvem amb que havíem d'aprendre a gestionar la incertesa de la vida. Clar. I aquí el salt que hi ha és... No, és que...
Exacte.
És una necessitat, la incertesa.
Per lluitar,
per anar endavant,
per acceptar el que ets, per acceptar què busques, per acceptar que cada dia és una nova batalla, per acceptar que la vida no és perfecta, per acceptar que l'èxit no és rotund i que el fracàs tampoc, per acceptar que pot ser una cosa ahir i demà una altra. És que és tot tan incert i tan fràgil i tan magnífic que no pots acceptar un veredicte.
Diu, de què parlen? Diu, l'Amunt, les Sílvies parlen avui, l'Amunt i la Coppola,
les Sílvies parlen,
de l'obra La Resposta, que podeu anar a veure al Teatre Goya de Barcelona fins al dia 12 d'agost. I, és clar, aquesta senyora, l'Amunt, és la directora. L'autor està molt bé, però ella, tu arribes al teatre, vas al teatre, t'asseus, et poses a la butaca i esperes de veure els actors. Però els actors de debò, allà, a l'escenari, i resulta que et comença amb una pel·lícula, et comença amb un vídeo... I ja et quedes així, perquè ens col·loques en un sentiment, que fins aquí puc anar, el pare que va veure la seva filla a l'hospital, l'actriu...
La Raquel Ferri.
Que sensacional poder interpretar alguna persona sense paraules, només amb l'expressió de la cara, només movent-se aquells cabells i tu veus que aquella noia no està bé...
Era molt complicat.
Et felicito, a tu i a ella.
És que, a més, la Raquel és una actriu molt, molt potent, molt intel·ligent, perquè era molt complexa fer això i no caure en el drama, la sensibleria, donar el perill necessari d'algú que no hi és, sense explicitar-ho, saps? Era una línia molt delicada i la Raquel ho ha fet magistralment i ho vam buscar durant molt de temps. I vam desestimar coses que ens semblaven massa il·lustratives o massa col·locades en un lloc que no volíem anar més al drama excessiu, sinó simplement a veure que dolorós és quan algú està en un altre univers mental.
Llavors, La Resposta et fa reconciliar amb la humanitat, amb tu mateix, amb la vida, amb la parella, també, bastant, no? Diríem, amb qui ets, amb qui no arribes a ser, què no arribes a poder fer, i figura que va de vendre l'obra d'un escriptor.
Però això és el MacGuffin. Això és el MacGuffin. Clar, aquí està, no? Aquesta espècie de MacGuffin, aquesta espècie d'argument, no? On tu estàs pendent de si comprarà o no l'obra de l'autor, el taxador.
Els manuscrits, sí.
Però, clar, també t'està explicant que fràgil és aquest moment, perquè tu t'estàs venent d'una manera...
Per veure amunt, que no poden pagar el llum, els hi tallaran la setmana que ve.
Sí.
La Vilarassau ja no sap què més prendre's i tot és alcohòlic.
Sí, sí. És que, a més, com sobrevius a la situació de tenir una filla així? És que, diguem-ne, jo sé, perquè a tots ens ha passat i tenim amics o coneguts que tenen, diguem-ne, aquesta situació d'afrontar una realitat irreversible en un fill, i la vida és molt diferent després. La vida acceptant aquesta realitat està partida per la meitat. No ets la mateixa persona. No, és la supervivència és dolorosa. És dura. Has de lluitar contra allò que no haguessis volgut mai, no? Que és veure un fill en
malament.
Una situació malament.
Com tries les obres? Per què vas triar aquesta?
Les trio d'una manera molt... molt per exemple, el preu o les noies... Jo crec que sempre que fas una cosa has de fer-la perquè la gent vagi i d'alguna manera, no vull dir que aprengui alguna cosa, però sí que la consolis d'alguna manera. Les obres d'art, les obres de creació, han de servir no només per explicar realitats, diguem-ne... pamfletàries o excessivament clares, sinó per explicar els grisos, per explicar allò que no saps ben bé o que no té explicació, no? Per consolar una mica, per no sentir-te tan sol, no? I quan es llegeixes un text on els dubtes estan presents, el dubte de si ets, en el cas del Perón, doncs, si ets un germà, doncs si ets un fill, com el adequadament bo de cara a com et comportes amb els pares, no? O si hi ha, en aquest cas, doncs, tota la quantitat de dubtes que et poden sorgir davant d'una situació. Jo crec que, almenys, al marge de disfrutar veient-ho, al marge d'emocionar-te, al marge de sentir tot el que has sentit tu, jo sempre dic que la gent que havia a veure-ho i que l'espectador ha de ser tan sensible com gairebé com els que estan a dalt. Perquè si no hi hagués aquesta sensibilitat recíproca, nosaltres no seríem res. Si això tiressis una pilota i no te la tornessin, nosaltres seríem res, una il·lusió absoluta, res més.
Els actors, magnífic ells, magníficament ben dirigits, la Sílvia Mont, ara ha utilitzat un verb, consolar, que jo li sentia dir al doctor Moisès Brogi i m'impactava. O sigui, d'una directora de teatre a un metge que, a més, va estar allà en la Guerra Civil també ajudant, no?, en els ferits, i utilitzeu el mateix verb. La Munt s'ha referit també a aquesta obra.
No estic d'acord amb l'escola aquesta de l'amistat. Jo t'ensenyo la meva, tu m'ensenyes la teva, és infantil, això. Si t'agrada, que t'agradi el que sóc. No, el que faci o el que hagi fet és que tu ets el que fas o el que has fet.
Ai, Pim, quan tingui el carnet de conduir vindrem els nens a veure-us a tu i a l'Helena.
Oh, sí, bastant.
Oh. You are far. La Rosa ha tingut la bessonada.
Fantàstic.
Sí, dos nens.
I ja estan tots bé.
Sí, estan tots bé, són japonesos.
I per què riu el públic de per què són japonesos? Les noies de Mos Van Roda, que és d'Amèlia, ho dic bé, Bulmor, l'havia vist al Teatre Villarroel, ara ja tinc un dubte shakespearià, perquè fins ara Les noies era l'obra que m'havia agradat més aquesta temporada. La repetiu?
Aquest, sí, la repetim.
Ah, la repetiu, que ho sàpiguen els oients.
Sí, després d'anar de gira tornem al maig, abril-maig, a la Villarroel. I amb encantades de la vida, perquè va ser un èxit apoteòsic, i tornem, i ja hi ha moltes entrades venudes. O sigui que...
A la Villarroel igual, al Teatre Villarroel igual?
Al Teatre Villarroel igual.
Que ara dic la Villarroel quan es deia la sala.
Sí.
Amb Clara Segura, Marta Marco i Cristina Genevat. I què passa? Per què riuen de que els nens són japonesos? Fins aquí arribo. Perquè, és clar, la Rosa, que són tres noies que comparteixen un pis mentre estudien i els hi van passant coses i la vida, doncs és que això de que els nois, esclar, no sap ben bé doncs, si era d'aquell del japonès que va conèixer ahir o d'aquell altre que deuria ser australià. I són japonesos els nois, no? I així els fills, la bessonada. Anem veient com aquestes tres amigues, després de compartir aquells anys de pis i d'adolescència i de joventut, es fan grans i agafen camins diferents. Jo suposo que les noies, les dones, s'hi senten molt reflectides.
Molt, molt. Les dones i els homes.
Els homes també
m'han dit... ens passa el mateix, no exactament el mateix, però aquesta sensació d'amistat amb una edat concreta, que és com la teva segona família, també els hi ha passat als nois que han compartit pis, que han vist que allà s'han format, s'han acabat de pastar, no? Però sobretot jo crec que sí, que hi ha una amistat... amb les dones hi ha una amistat molt profunda on ens ho expliquem tot, absolutament tot, i que ho necessitem. Jo dic que sempre que és la millor manera de no anar al psiquiatre, no? Quan fas una bona xerrada amb una amiga i ho expliques tot, una altra vegada consolem. Són maneres diferents de consolar.
I riem aquí, a més, aquí també riem molt, sí. Tota l'obra rius i està seriós i és la vida.
És una comèdia meravellosa, és un drama al final també, com la vida mateixa, no? Ara ho comentàvem aquí amb la teva col·laboradora, no?
Realment, amb la Cesc Armengol, sí, la nostra guionista.
Que dèiem, és que aquí no ens ha passat quan ja tens una edat, no?
Això dels japonesos, no.
Això dels japonesos, no, jo no. Jo tinc bessons, però són de català. Són d'aquí del país.
No tenim res contra els japonesos. El problema és que no sàpigues si és del japonès,
exacte,
o de l'australià o del britànic.
Exacte,
que se t'embolica la cosa.
És que la Rose és algú tan epidèrmic, no?
Està bé, perquè la presentes com que... Ai, clar, com si estrenés un vestit.
Aprofita la vida contínuament.
Sí.
I clar, cada una és una actitud davant de la vida, no? La vida és més racional, la dia és molt més sossegada, més sentit comú. Al final acaba sent el catalitzador de tot i la Rose devora la vida. I clar, la vida de vegades et devora tu. quan fas... quan obres tant la boca, no?
Quan devores la vida et devora a tu. I el preu torna, també?
I el preu torna de gira.
Bueno, és que esclar,
sí, sí,
món.
Sí, sí, sí. Què farem?
Allò, això és allò de repetimos, no?
Sí, esclar. Perquè no havíem fet la gira del preu.
És veritat, és veritat.
I vam esperar les agendes dels quatre actors i ara, doncs, de gener a abril, doncs sí, es fan, em sembla que 45 bolos, que són moltíssims. I també la faré al setembre, ens anem a fer-la a Madrid, amb actors de Madrid, que me l'han demanat d'allà. I llavors dius... Bueno,
ara és el precio.
Haremos el precio.
Farem el... Bueno, ara ja
serà
ja...
otro precio.
Bueno, ja hi ha diàleg, ara, això.
Sí.
Ara ja baixa, no?
Ara ja baixa, no?
Com ho veus?
Jo ho vull veure amb il·lusió.
M'agrada la respiració profunda que ha fet,
sí,
abans de
perquè,
la resposta.
Perquè, sí, la resposta. És que de vegades... Jo crec que ens hem de consolar, fixa't una altra vegada la paraula. Hem de buscar entre tots, no? Jo tenia el meu avi, que és el meu únic mite, no? El meu metge que va anar, doncs, a la trinxera amb els rojos i que va ser un metge d'aquests maranyonians i que va morir a resultes d'estar a la presó, etc. I em deia sempre, no repetiu els mateixos errors.
No repetiu? I quins eren els errors?
Doncs que de vegades hem de ser... hem d'intentar buscar un equilibri entre la racionalitat i el cor.
Entre la racionalitat i el cor. I tu, el cor, què et diu?
El cor em mana sempre. Jo sempre estic intentant que la racionalitat vagi darrere.
Però si el cor, i parlant de Catalunya, què et diria?
Jo, és molt complexa. És molt complexa perquè m'agrada la sensació d'haver lluitat sabent que moltes vegades aquesta lluita era una lluita que estava inflada, no? Per aconseguir més coses. Jo crec que ara estem en el moment d'aconseguir més coses. Diguem-ne, va haver-hi tot un moment molt potent on dèiem, uf, què passarà, fins on arribarem, no? Jo crec que ara és el moment de dir, bé, aquestes coses que volíem anem a aconseguir-les potser en un altre temps.
I les coses és la independència, realment?
Mira, jo no sé si és la independència realment. De vegades jo m'agradaria també saber-ho, si és la independència. No ho sé. No sé si estarem millor o pitjor. El que sí és que hem d'estar millor. I que Europa mai ens ha ajudat. La història ens ho mana i ens ho marca, no? Llavors, és complicat esperar que Europa ens ajudi. I si no ens ajuda Europa, ho tenim molt difícil. Per tant, hem de ser intel·ligents i hem de ser com el bambú, no? Be water, my friend.
Sí, has de... Be water, my friend. Has de ser prou flexible com per poder-te tornar a posar dret.
Exacte, exacte. Perquè si no el que fas és fer clac, no?
I es trenca.
I es trenca. I això fa molt mal, és dolorós.
D'acord, Europa no ens ha ajudat, però Europa no ha posat ningú a la presó.
Ah, no.
I Espanya sí.
Sí, sí.
O el govern,
sí.
Que he de dir, el govern va indicar i el poder judicial...
Jo diria el govern, exacte, perquè jo tinc molts companys i amics a Madrid que estan, diguem-ne, a la nostra banda, grans amics. Jo crec que ara hi ha un primer pas i un segon pas on tothom crec que està agafant un camí més possibilista, potser, però que allò que hem fet ha servit molt, saps? Ja no estem al mateix lloc on estàvem. Diguem-ne, ara hi ha una força, que és la força d'haver demostrat moltes coses, i jo crec que també es feia per això, per tindre aquest poder de dir, home, aquí se'ns ha d'escoltar.
Però a quin preu, eh?
Ja, ja, per això.
Aquesta peça que ens has triat... Aquesta Little Song for My Father? Què?
Marilyn Crispell.
Sí.
Això és una pianista que jo he adorat tota la vida. Una dona que sempre ha tocat música contemporània, una compositora molt especial. I mireu com toca. És algú màgic.
Els dissabtes, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio, El divan amb Sílvia Coppolo.
La Sílvia amb un Quevedo és de Barcelona. Va néixer al barri del Clot, vas néixer ben bé.
Sí.
Però tu ets fruit del mestissatge.
Total.
Més pur.
Més pur. Sí.
T'ha agradat això.
M'agrada molt. El mestissatge més pur m'agrada molt. Sí.
Perquè la mare...
La meva mare va néixer a Pau, és francesa, de pari... El seu pare era nascut a Cuba, però canari, que es va fugar d'un seminari que li tocava ser capellà i se'n va anar a Montpellier a estudiar medicina.
Es va fugar.
I allà va trobar una infermera francesa.
Sí?
Que és la meva abuelita, la meva àvia per part de mare, i allà va néixer la meva mare, a Pau. Ella feia de metge a Montpellier i després va vindre quan la guerra, doncs a lluitar aquí, a lluitar pels seus ideals.
I aquest avi que ens deies era el pare de...
De la meva mare.
De la mare.
Aquest cubà, canari, aquesta barreja també, casat amb una francesa i d'on va sortir la meva mare.
Uh-huh.
Per part de mare.
I el pare?
Per part de pare són catalans, els Mun. D'aquí, de Barcelona, i el meu pare és d'una família, bueno, jo diria que gairebé tots, la seva mare em sembla que venia de, potser era de Saragossa, em sembla, els pares o així, però de Barcelona de tota la vida.
Uh-huh. I tu vas anar a les escoles franceses, que no és el mateix que el liceu francès.
No.
I que significava, implicava també una posició social una mica diferent?
Sí. Sí, en aquella època jo crec que... Jo estic molt contenta d'haver anat a aquestes escoles franceses. Primer perquè l'educació francesa era en aquella època molt millor que la nostra, malauradament. I per altra banda perquè era molt eclèctica, molt eclèctica. I t'ensenyaven molt bé. I no era aquell pijerío del liceu francès. Allà era molt més heterogeni. Era una escola privada, però no era... A mi sempre m'ha preocupat molt. Les meves filles les he portat a escola pública. La meva mare ha sigut sempre mestra d'escola pública. Les meves amigues són metges d'escola pública. Per mi, els grans invents de la societat, quan els han fet, i quan estic una mica fràgil, penso... El ser humà ha inventat la música. El ser humà, la societat, ha fet l'escola pública. El ser humà ha fet la sanitat pública. Si hem sigut capaços de fer això, és que el ser humà val la pena. Balanesco Quartet.
I ara ballem un vals.
I ara ballem un vals.
Amb una ballarina.
Sí.
Que s'examinava cada any al Royal Ballet Ballet de Londres.
Sí.
I et vas aconseguir la titulació,
Sí. Sí.
Però no volies ser metge com l'avi.
Sí.
Però
sí.
Què fa una ballarina?
Doncs perquè la vida sempre m'ha anat portant per allà on ha volgut ella i jo després, no? Jo volia ser psiquiatra. Després a casa meva els pares van separar, no estaven passant una bona època. Total, vaig dir, bueno, psicologia, que és una mica més curt. I vaig fer psicologia a distància. Llavors estava
a
ballant
distància.
A distància, a Canàries.
Amb la UNED?
Sí. I estava...
Bueno, la UOC no s'havia inventat. Faig saber que la UOC no s'havia inventat, la Universitat Canàries... Oberta de Catalunya.
Exacte.
Només hi havia la Universitat Nacional, que era la ED, hauria de ser d'Espanya, no?
D'Espanya.
A distància.
Imagina't el que seria... Jo estava... I a més estava a Canàries ballant i cobrant.
Perquè cobraves?
Cobrava. Clar, jo deia... Jo havia ballat tota la vida i havia fet la Royal Ballet, però jo no em pensava mai que em dedicaria professionalment. Uh-huh. I quan a Canàries, que estava allà, vam anar a veure la meva família, seguia ballant amb el Hello Barbo, que era un ballarí romà que hi havia per allà, i em van dir, tenim una companyia que està patrocinada pel Cabildo Insular, vols quedar ballat? Paguem 10.000 pessetes al mes. Vaig dir... És possible viure de la dansa.
És una fortuna, eh?
Era una fortuna. I allà em vaig independitzar. Vaig començar a ballar, a seguir estudiant i a fer possible un somni que jo mai ni m'havia imaginat. Vaig anar deixant psicologia i vaig anar dedicant-me al ball.
Dona, era a distància. No, no. Quin curs ho vas deixar, a veure?
Vaig deixar segon. Sí, sí, no, 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 no.
Estan massa lluny, jo és que ara et volia empènyer que va, saps?
Saps què passa? Moltes què? Vegades m'ho he pensat, però realment estudiant, treballant, escrivint guions, fent teatre, fent cinema, escrivint documentals, la psicologia l'estàs utilitzant d'una manera pràctica dia a dia.
Aplicada.
Dia a dia, aplicadíssima. Sí. Quan vaig descobrir els llenguatges diferents, sigui la dansa, el teatre o el cinema, no és res més que interpretar el comportament humà i interpretar-lo amb un guió, interpretar-lo ballant, interpretar-lo amb un text, no? De fet, tot és el mateix.
Avui la Sílvia Munt és al divan de Catalunya Ràdio. I aquest vals, per què ens l'has triat?
Perquè el Balanescu Quartet... Jo saps que cada vegada que començo a dirigir una obra necessito tenir la música que hi anirà. És molt curiós. Sí, perquè em dona el to, em dona el color. I em passo dies i dies i dies dintre la meva discoteca, que és immensa, hi ha de tot, de tot, de tot i força, perquè m'agrada molt la música. Vaig investigant aviam per on el Balanescu Quartet la vaig utilitzar pel dubte, l'obra que vaig fer amb la Cerdà, i també vaig utilitzar-la per Vida Privada, quan muntava Vida Privada, la sèrie que vaig fer, perquè em va donar el to d'ironia, el to de la vida passa que aquest quartet eslau el dona també.
Quédate aquí. Recorda aquest moment.
Aquest cop no em pot dir que no té diners. S'acaba de curar per la venda del tapís.
Mai no donaré aquests diners. Mai.
Fer un tracte no permetré que em faci xantatge.
No es confongui, senyor Baró, no es confongui. En aquest assumpte els diners són només una excusa. El que més em plau de tot això és poder anorrear una persona com vostè.
M'entusiasma el verb anorrear,
no,
i la frase anorrear una persona com vostè, que no podem dir-ho, nosaltres no anem... I a més és que...
Sagarra.
Josep Maria de Sagarra, Vida Privada, en dos capítols, ho hem vist aquest hivern a TV3. La burgesia barcelonina dels anys 30, ara hem de dir del segle passat, no? Mm-hmm. Amb febleses, tabús, perversions i fortaleses, eh? Mm-hmm. Estava molt bé, eh?
Era un repte molt gran, imagina't. Vida Privada és una de les...
Ah, i adaptar a la tele.
Clar, clar, i adaptar amb uns mitjans que, tinc que dir que saps molt bé com per on estem passant.
Sí, senyora.
Doncs eren molt precaris, i jo li tenia molt respecte, perquè, a més, soc una gran admiradora de Vida Privada des de fa molt de temps, i del Sagarra, i havia fet el Cafè de la Marina, i vam treballar-ho exhaustivament, amb tota la passió que s'ha de posar per aconseguir, doncs, interpretar tot el que volies interpretar de la novel·la i posar-ho en imatges i fer que es transmetés tota aquesta sensació, com deies tu molt bé, tan contradictòria, de tota una societat mimada, mm-hmm, que havia tingut gairebé massa coses a favor i que es va acostumar a no fer res, fins que això va fer que la societat explotés, no?, i demanés una revolució.
Hola, buenas, me llamo Antonio. Mi problema es que lo típico de todos, ¿no?, que nos quedamos sin trabajo, tengo una hipoteca de 120.000 euros y no puedo pagar.
Hola, bona nit a tothom. Nosaltres estem a casa ocupant la casa que ens havien pres.
La por va invadint el cos, perquè veus que no podràs, veus a venir quin és el final...
Avui ja estem coneixent més la Sílvia Munt al divan a partir de la vida i de l'obra, que l'obra és la vida i la vida és també l'obra. I ara estem sentint un fragment d'un documental que es diu La granja del Pas, i vas passar un any amb desnonats. És un documental, perquè no vas tenir prou diners, vas anar a demanar crèdits i no hi creien, no?, tot això, per fer una pel·li.
Sí, no és que no hi creiessin, és que aquest tema no es podia tocar. Després de la gran depressió, la gran crisi aquí, era un tema tabú. És a dir, tu no podies parlar d'això, els bancs estan darrere de tot.
Bueno, esclar, si demanaves a més un crèdit al banc per fer una pel·lícula sobre desnonaments de gent que els desnonen perquè no poden pagar el banc...
Clar, clar, i fins i tot doncs, te n'anaves a totes les cadenes, per aquí i per allà, tots, bueno, aquest tema no... I aquest tema no, doncs vam agafar tres persones, una càmera, i ens vam començar a ficar dintre de les assemblees, a veure realment el poder tan gran de la gent quan la gent s'ajuda els uns als altres. I quan el vam tindre acabat i quan el vam tindre ja en procés, finalment el departament de documental de TV3 ens el va comprar.
Sílvia Munt, amb el que vas dient, anem veient, veiem una persona que va buscant determinades coses, és a dir, que no dirigeix aquesta obra perquè li ha calgut un text que diu, ai, em sembla que serà interessant, sinó que al darrere hi ha com, no sé si n'hi hauríem de dir, un business plan, un full de ruta, perquè tot té connotacions diferents, un traçat, un mapa, una guia. Què hi ha al darrere? Què vols, malgrat allò de les incerteses necessàries? Què diu el teu camí, la teva via?
Jo crec que si fa 18 anys ja que m'he passat a l'altra banda, és perquè tinc la necessitat de sentir-me viva, útil i fent-me preguntes constantment. I això ho he trobat quan escrius, quan dirigeixes, no? Perquè et vas situant en el lloc de la teva societat, del que sents com a persona, quines són les teves pors, en quin món estem vivint, de quina manera pot ser útil.
L'altra banda és la de dirigir.
Clar.
Perquè ets actriu, com si tens cèl·lules, jo ho veig des d'aquí d'actriu. Havies mirat de fer d'empresària, això d'empresària...
Sí, empresària no faig gens bé, jo.
Però de directora sí. Mm. I ets una... Esclar, a més, tants anys fent d'actriu, pots entendre molt bé també les situacions dels actors i les actrius.
Home, jo crec que és un ofici tan delicat, tan difícil el de la interpretació, que ajuda molt el que tu també hagis passat per allà. Ajuda molt a que puguis ajudar l'actor, a que l'entenguis, a que vegis que un text que no està prou fluid mai es podrà dir bé i que s'hagi d'anar a simplificar i a ajudar, perquè hi ha una cosa que és essencial. Ha d'haver-hi un bon text, ha d'haver-hi una bona idea que vulguis transmetre, però després la màgia es produeix amb aquest ser humà que ho transmet. Llavors, tu has d'ajudar-lo al màxim perquè ell pugui interpretar això des d'allà, des del lloc més baix possible. No?
Des del lloc més baix és com el que diuen els orientals, no? La respiració més baixa,
més cara,
quan fan
no?
arts marcials, allò situa el punt d'equilibri per sota del llombrigo, fins i tot, no?
Sí.
Diríem més baix,
sí.
I llavors és quan realment quedes ben posat, sí, sobre allò, amb els peus a terra, no?
Sí.
I pots ajudar a desfer, a comprendre la vulnerabilitat dels actors. Tal com tu ho dius, jo dic que a vegades em sembla un espectacle al teatre com màgic que diverses persones es posin d'acord per fer una representació única, exclusiva, per a aquelles persones que som allà, d'un text que ens toca l'ànima.
Mm-hmm.
Fas això i tu ajudes.
Això és... I en els moments que estem vivint, on tot és tan ràpid, on les imatges es succeeixen en els mòbils, en les teles, aquí, allà, que la gent vagi a un espectacle en directe, on sap que tot és susceptible de canvi, on no hi ha res segur, on tu veus a l'actor interpretant aquella nit com mai més ho farà, perquè és irrepetible. Cada dia han de pensar els espectadors que cada dia, des de la direcció fins als actors, fins a la persona que tira el col·lap, és a dir, que et dona els gous per entrar a les músiques, tothom estem durant mitja hora abans de la funció amb l'estómac apretat, perquè saps que has de sortir allà i transmetre emoció. A part de fer-ho bé, has de transmetre, has d'estar inspirat. Has d'estar perfecte i inspirat. Són dues coses complexes, complicades. Llavors això crea el directe, crea allò irrepetible.
Els dissabtes a la una del migdia a Catalunya Ràdio, El Divan amb Sílvia Coppolo. Sugar man, won't you hurry?
Because I'm tired of these scenes.
Sílvia Mont.
For the blue corn, won't you bring back all those colors to my dreams.
Avui al divan.
Silver magic ships you carry.
Search in the Summer Man. És una pel·lícula documental nord-americana que li agrada molt a la Sílvia Mont, perquè és sobre la vida d'un músic que mai va saber que era el número 1 en vendes a Sud-àfrica, perquè es va convertir en la banda sonora de l'apartheid. I contrasta, perquè ara, abans ens deia la Sílvia Mont, que algunes actrius ara el que els demanen és quants seguidors tenen. I tu quants seguidors tens, Sílvia?
Jo no...
No ets a Twitter?
Diguem-ne, hi ha una cosa que se'm resisteix.
Què és?
Que és que no vull estar... Jo ofereixo el millor que tinc, però penso que no podem estar sotmesos a la direcció de les xarxes socials.
Però hi ha dosis.
Sí, no hi ha verins, hi ha dosis sempre,
sí,
no?
Sí, per a cel, sí.
Diguem-ne, ja estic amb una dosi molt petita.
Perquè tu hi busques el remei.
Sí, perquè crec que hi ha alguna cosa allà que també et pot portar a precipitar-te en un abisme terrible.
El paper de la Colometa és molt difícil, perquè és més fàcil el d'una persona que fa drama i gesticula i sí, crida quan li passa alguna cosa desagradable, que no pas la contenció. La contenció és poc... és a dir, s'ha de fer veure el drama sense estridències. Uh-huh. I això és molt difícil. Uh-huh. I això és el que tu dones d'una manera perfecta tota la pel·lícula, des del començament fins a l'acabament.
Jo ja no estic...
És la Mercè Rodoreda i ara és la Sílvia Mont, la Mercè Rodoreda, que va escollir la Mont perquè fos la Colometa, la Natàlia, de la plaça del Diamant, que feia anys que no ho senties.
Home, mira...
T'has emocionat?
Sí.
Hem fet un salt.
Sí, perquè va ser un moment meravellós i tornar-la a sentir m'ha tocat molt. La Mercè la vaig conèixer i la vaig perdre molt aviat perquè va ser conèixer-la i poc temps després doncs la vam perdre. I va ser un amor a primera vista, en el meu cas, absolutament. I ella és la culpable de moltes de les coses que m'han passat en aquesta vida. De seguida, ella va estar al càsting de les tres finalistes, les tres actrius que ens havien escollit per fer això. L'únic càsting que he fet en la meva vida. I va ser ella la que va dir, és aquesta. I va ser ella la que va veure coses que per primera vegada doncs ningú havia vist, perquè jo no em dedicava pràcticament a la interpretació, era més ballarina que actriu. Vaig conèixer algú intel·ligent, fi, amb un sentit de l'humor, una dona molt especial que va trencar motlles només de veure-la, no? Una dona que es va replegar a la creació i a l'escriptura com a supervivència per viure, no? La frase famosa de la Mercè, no? Les coses eren boniques, la vida no gaire.
Colometa! Colometa, sóc aquí! Vine!
Mira l'altra.
Sentia una gran pena per dintre. Sabia que havia fet una mala acció, amb el que m'havia costat dir-li al pobre Pere. Es va quedar així, buf, com quan apagues un llumí d'una bufada. I aquest, en canvi, tan panxa content. Jo ja em penedia d'haver dit al Pere que entre nosaltres dos tot s'havia acabat. Perquè al cap i la fi era un bon noi. I mai no m'havia donat cap disgust.
Pam, en què penses?
Saps, ja li he dit.
Què volies dir-me? Digues, no vull secrets entre nosaltres.
Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar.
I ara respirem.
Saps l'amor que desprens tu amb cada cosa que fas, no? I aconsegueixes que l'altre estigui super emocionat. És que s'ha de veure en directe, la Sílvia. Com ella em pregunta a mi, però ella s'hi fica en cada cosa i com ho viu.
Però vols dir que si no, s'ho valdria?
No, si no es podria fer res amb aquesta vida.
Home, sí, és que s'ho val. I disfruto.
Clar.
I tu, al terrat, estenent la roba o asseguda cosint, cabranes de vent i de blau.
Aquella colometa que cada vegada que la veiem ara, sense veure-la darrere l'escenari o darrere d'una pel·lícula, dius, mita-la, tu, sí que havia de volar alt. Ja ho va veure la Rodoreda. Avui la Sílvia Munt ens ha triat unes peces que tenen a veure també amb la seva vida, com aquesta. El divan. I ara, recordant Amy Winehouse.
For you I was a flame. Love is a losing game. Five story fire, yes, you came. Love is a losing game. One I wish I never played. Oh, oh, I'd a mess. We made.
I ja estàs d'acord? Love is a losing game? És un joc on perdem sempre?
Moltes vegades guanyem, no?
Però n'has après molt.
Sí, no, i a més jo soc, diguem-ne que afortunada, però l'amor fa patir també. L'amor de la parella, l'amor dels amics, l'amor dels fills. L'amor és una cosa que sempre tens que donar i el que vingui serà propina, no? I allà hi ha
el que vingui serà propina?
Sí, jo crec que sí, perquè ho dic, ara, per exemple, estic pensant en els fills, no? A mi em deia la meva àvia, los hijos son prestados.
Que bona aquesta.
És molt bona. Tu els fas, els adores, els estimes més que la teva sang, però els fills són d'ells. I se n'aniran i faran la seva vida i tu estaràs allà quan ells et necessitin, no? Hi ha alguna cosa de renúncia també en els fills, de la teva pròpia vida, del que ells escolliran fer. I l'Amy Winehouse, com la Jean Joplin, són gent com la Billie Holiday, són senyores que amb les quals l'amor és molt important. I l'amor les ha fet patir, no? Jo crec que aquí hi ha un sentiment molt comú d'aquella gent que realment l'amor és vital per viure i per respirar, i de quina manera, doncs, moltes vegades aquest amor, doncs, no sempre és perfecte, no?
Preguntaria, alguna vegada és perfecte?
La resposta.
La incertesa necessària.
La incertesa necessària.
Passam-hi. Però no m'has dit què tal ets de mare.
Jo sóc una lloca.
Ets una lloca amb les teves filles?
Molt. Molt.
Però ja són grans, munt.
Sí, sí. Ara, per això que estic aprenent la renúncia.
Ah, clar. A deixar-les.
Laissez-faire.
Deixar-les anar, sí, sí.
I això costa molt, també.
Quants anys tenen les bessones?
23.
Tom Waits amb aquest Downtown Train, per què ens l'has triada, aquesta?
Perquè Tom Waits m'encanta. M'encanta qualsevol cosa. Hi ha aquesta manera de recitar, aquesta manera de cantar, aquesta veu, no? Són d'aquesta gent que et consolen una altra vegada, no? Que els poses i dius, ja tinc un amic aquí, ja tinc algú que m'explica coses que m'ajuden a caminar.
Són còmplices.
Són còmplices.
Oh, ja ho veig, ja ho veig. I tu diries que l'amor, l'has trobat l'amor de la teva vida?
Jo diria que sí, l'amor de la meva vida, sí, sí, sí. Sí, el que passa és que no és perfecte. Per això ho hem de saber. I crec que és bo per això aquesta obra també arriba també, no? És bo saber que tu un aspira sempre a trobar tot allò que un desitja, no? I quan vius amb una persona has d'acceptar les coses que aquesta persona desitja, les que et pot donar, les que no et pot donar, i aquest pack que feu els dos junts, no? I això és un aprenentatge dia a dia, no? Però quan ho trobes realment és una gran fortalesa a la vida.
I com ho fas per poder acceptar no el que no et pot donar l'altre, sinó quan tu t'adones que tu ets tu i tampoc ets perfecte. Mm. I sí, és veritat, si ara em contradic. Sí,
és sí, que clar, quan t'estaves dient...
Clar, sí, i llavors sí. Com ho fas per acceptar-t'ho de tu mateixa?
Perquè penso que és l'única manera de... Jo crec que ens hem d'anar entenent, comprenent i aprenent dia a dia, no? I moltes vegades un s'encasquilla amb que la vida té que ser com un creu que és, i la vida és del color que tu creus i del color que creuen molts altres, entre altres els que tens al costat, i que no és exactament el teu color. I has d'acceptar aquestes gammes de grisos que dic sempre.
Avui al divan, Sílvia Mont. Ah, mira-la, quina força, eh? Que aquella noieta del vals i la colometa, sí,
no,
sí,
no, no.
Mira-te-la.
No, no,
a Catalunya Ràdio. Trobo fantàstic, a més, que passin allò de la banda esquerra a la dreta, l'estereofonia i aquells jocs que feien abans. De què fa aquí a Led Zeppelin? Per què ens l'has triada, Sílvia?
Perquè és que a mi m'entusiasma, m'agradava moltíssim ja quan era molt joveneta, perquè són més dels 70 que dels 80 llargs, que són els meus, no? Però em donaven... És com si et prenguessis, no sé, 50 redoxons seguits, no? És un
no m'ho puc imaginar.
Bueno, doncs no sé, el que vulguis, és l'energia, és com quan veus també Queen, no? O quan sents aquesta energia pura, elèctrica, gamberra, que jo crec que és molt necessària també per viure, que forma part també del meu caràcter molt.
I ara, la vida? Ara, la vida? Munt, què li demanes? Objectiu, vital, ara.
Li demano... salut. Per tothom. Perquè a mi, de vegades, em fa una mica de ràbia quan dic salut pels meus. No, no. Salut per tothom, per favor, que patim el menys possible, que intentem estar al màxim empatitzant amb els altres, jo crec que és la solució de tot, l'empatia. Uh-huh. I li demano que la meva feina em segueixi apassionant com m'apassiona.
Digue'm el sentit que té la vida.
Ah, quina pregunta.
Oh, és que ja acabo.
No te la podré contestar mai. Jo el sentit que té per mi la vida és estimar. Hi ha una frase d'Albert Camus que diu: "Je ne connais qu'un seul devoir et c'est celui d'aimer." No conec un altre deure que el deure d'estimar.
Imagina't que tinguessis una línia i mitja per definir-te. Tu i només tu, única Sílvia Mont Quevedo. Amb línia i mitja, què posem?
Jo sóc... No ho sé, és que no ho sé, això fa molta timidesa i molt pudor. Jo no sé com sóc, jo crec que sóc una persona molt contradictòria, plena de debilitats, de sensibilitats, de fortaleses, de valenta perquè tinc molta por, que dono molt d'amor també perquè en necessito molt i que m'agrada molt viure l'univers de la creació, perquè de vegades la vida Em sembla que podria ser millor.
La Sílvia Munt ens ha triat, d'entre totes les lectures que li agraden, una escriptora que es diu Agota Christoph, que va néixer a Hongria i va morir a Suïssa fa poc, 6 o 7 anys. És viscut essencialment al segle passat. I diu en el llibre L'analfabeta, llegeixo, llegeixo. És com una malaltia. Llegeixo tot el que cau a les meves mans, sota els meus ulls. Diaris, llibres escolars, cartells, trossos de paper trobats pel carrer, receptes de cuina, llibres infantils, qualsevol cosa impresa. Tinc 4 anys. La guerra acaba de començar. Vivim en un poblet que no té ni estació, ni electricitat, ni aigua corrent, ni telèfon. Time on my hands. El temps a les nostres mans. Time on my hands. You in my arms. Brian Ferry. Nothing but love in view. Per obra i gràcia de Sílvia Munt. Then if you fall once and for all, I see my dreams come true. Moltes gràcies.
Jo estic emocionada d'estar aquí amb tu. Sempre m'ha passat.
Jo també.
Sempre m'ha passat i és una experiència, no és una entrevista.
Torna quan vulguis, gràcies de debò. I no ens deixis de dirigir obres al teatre, al cinema o a la televisió, perquè creixem, ens consoles.
Gràcies.
Montse Oller a la producció, el guió, Cesc Armengol, Luis Ángel Alonso al so i el muntatge. Us ha parlat amb molt de gust Sílvia Coppola. Ho tornem dissabte al divan de Catalunya Ràdio. All for you. And so with time on